Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. L'exconsellera de Treball i Afers Socials, Dolors Bassa, ha dit que el referèndum no era res concloent per arribar a la independència. A preguntes del fiscal ha defensat que la independència es concebia com una cosa pactada o un acord durant el temps que fos necessari. La prova és que estem aquí i que no som independents, ha manifestat Bassa, ha circumscrit l'organització del referèndum als problemes que va tenir Junts pel Sí amb la CUP per mantenir l'acord per garantir la majoria absoluta al Parlament. Podem escoltar a Dolors Bassa.
El grup parlamentari Junts pel Sí i el grup parlamentari de la CUP tenien un acuerdo, entonces este acuerdo se deshizo, por decirlo de alguna manera, y en la legislatura tenía que plantearse si dejábamos la legislatura y se iba a elecciones, algo que es potestad solamente del presidente, o si buscaba algún consenso. El consenso que se encontró mayoritario fue hacer un referéndum como una forma de compromiso institucional entre las instituciones y la ciudadanía. Nunca, o sea, por tanto, fue un acto más dentro de la legislatura. Nunca fue un acto concluyente y menos para la independencia.
Dolors Bassa ha reconegut l'autoritat del Tribunal Constitucional i ha assegurat que un cop suspesa la llei del referèndum no va fer res més. Ara mateix continua responent preguntes de l'advocada de l'Estat. La Generalitat ha començat les negociacions amb les elèctriques per reubicar els parcs eòlics de la Terra Alta que estan projectats i que la comarca rebutja frontalment. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre confirma que el Departament d'Empresa s'ha reunit amb Naturgy. Ens informen des de Canal Terres de l'Ebre, en Dani Saïts.
Primers moviments de la Generalitat per complir el seu compromís d'aturar la construcció de més parcs eòlics a la Terra Alta, tal com va anunciar Torra a principis de gener. El Departament d'Empresa s'ha reunit amb la companyia Naturgy, l'antiga gas natural Fenosa, per negociar la possibilitat de reubicar els projectes de Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca. El delegat del govern, Xavier Pallarès, ha confirmat els contactes, però es mostra prudent i ho redueix a que, com a mínim, l'empresa els escolta.
Vam dir, escolta, voldríem una moratòria, voldríem que això es parés, voldríem que això s'estudiés, voldríem que això se mirés si cal, jurídicament, que és el que es pot fer, i es parla d'una reubicació, cosa que ahir sembla que la reunió que va tindre el director general no va anar malament, sinó tot el contrari, i ara esperem que el propi director general i la pròpia conselleria pues, ens puguen, com a mínim, reunir i explicar els pormenors d'aquesta reunió, que, insisteixo, segons en conversa telefònica que jo mateix vaig poder tindre amb el director general, pareix que la cosa, com a mínim, mos escolten i, com a mínim, diem que hi ha una mínima esperança, cosa que ens ompli de satisfacció.
La Generalitat també confirma que l'empresa Copsisa ha demanat la reobertura del polèmic projecte de parc eòlic de la Fatarella de 33 a 10 aerogeneradors. Ho fa amparat en una sentència judicial que permet reprendre els projectes anul·lats per a limitació de més molins de vent que va imposar el govern el 2009. Pallarès ha explicat que analitzaran quins permisos falten atorgar per si el poden aturar.
I en informació esportiva, empat sense gols del Barça a Lió a la Lliga de Campions. Els blaugranes van ser incapaços de marcar en el partit d'anada dels vuitens de final i el Camp Nou dictarà sentència. I l'Helena Casas disputarà el Mundial de Ciclisme. La ciclista olímpica als Jocs de Rio disputarà tres proves a la cita mundialista, en els 500 metres, el Keirin i la velocitat olímpica. La prova es disputarà el 27 de febrer a Polònia. I fins aquí les notícies. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I amb tots vosaltres que ens ajudeu cada tarda a tirar endavant el programa i que doneu sentit a la nostra feina. Nosaltres que des de les 4 i fins les 7 intentem trobar aquells arguments relacionats amb el mar, amb la cultura marinera i amb la costa, la nostra franja de costa, que puguin interessar-vos i que puguin generar i recosir aquest nexe comú que tenim totes les poblacions que al llarg d'aquests 700 quilòmetres de costa s'omplen de veïns. Nosaltres que estarem fins a les 7 en punt de la tarda, encara una horeta més, i que hi tornarem demà, per cert, hi tornarem demà, per explicar tot allò que passi, en una jornada que probablement s'esdevindrà històrica, amb una altra vaga general que veurem finalment el seguiment que tindrà. Centres educatius, pensem que majoritari. En tot cas, encarem aquesta darrera hora amb la mateixa força o més amb la que començàvem el programa a les 4 i convidant-vos a participar a través de les xarxes socials. Ens diem al Far FM, a Twitter, a Facebook. Seguiu-nos, sisplau, seguiu-nos i a partir d'aquí, un cop seguits, ens podeu fer arribar les vostres inquietuds, les vostres opinions i també els vostres missatges. Comencem sempre aquesta tercera hora de programa fent un cop d'ull al preu del peix. Avui marxem cap al centre del país.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I a aquesta hora en la que coneixem el preu del peix, cap on ens dirigim, Ivan, avui?
Avui ens anem cap a Vilanova per conèixer quin és el preu del peix. Per parlar-ne, saludem el venedor de la confraria de pescadors de Vilanova, en Josep Egea. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Feia gairebé un parell de setmanes, Josep, que no parlàvem, però com va el mes de febrer? Recordem que el sector d'arrossegament està aturat i no tornarà a treballar fins al març.
Correcte. El mes de febrer, entre cometes, de moment el que ens porta és una bonança de temps fora de lo normal. Per tant, això permet tant l'encerclament com les barques artesanals treballar amb força normalitat.
Sí que és cert que el temps sembla que s'està comportant. Com us afecta això? És a dir, venim d'uns mesos, sobretot els darrers mesos del 2018, en què la confraria doncs, veia que no podia treballar amb normalitat. Imagino que això és sorprenent pels pescadors.
Bueno, el temps és una cosa contra la que no es pot lluitar, evidentment, no? Llavors, temporades de mal temps i després temporades de bon temps és el nostre pa. I llavors, estem acostumats amb això, tot i que, evidentment, quan s'encadenen moltes setmanes de mal temps, llavors sí que ja comença a fer mal. Però, repeteixo, aquests dies, per ara i per lo que veiem els que continuaran, de moment, molt bon temps.
Quines són les espècies que més s'estan agafant aquests dies?
Bé, evidentment, seitó és el que destaca. La sardina, tot que també se n'agafa, no tanta. I a partir d'aquí, com que lògicament doncs, l'arrossegament està aturat, el que ara sí que es comença a posar ja molt bé és la sípia. Està entrant en el seu moment més dolç de captures de... I més, aprofitant que hi ha aquest bon temps, bona mar i sol, llavors la sípia s'activa molt i és quan s'agafa més.
Per tant, entenc que la sípia no és una espècie de temporada, sinó que depèn una mica del temps.
Depèn del temps, però bàsicament la seva temporada seria entre ara i com a molt, el maig. Uh-huh. Evidentment hi ha tot l'any, però amb menys quantitat.
Una de les coses més importants també és com s'està venent aquestes espècies pel que fa al preu del peix.
Bueno, hi ha una lògica sempre aplastant. En el moment que hi ha una espècie que comença, diguéssim, a augmentar la quantitat de captura, automàticament baixa una mica el preu de venda. I, per tant, en el cas de la sípia, penso que pel consumidor ara seria un molt bon moment perquè es posin en contacte amb el seu peixater i sípia de platja, d'aquestes ja que són més grossetes, seria ara i el mes que ve el millor moment per comprar-les.
I pel que fa a la resta d'espècies, a quin preu s'estan venent?
Bé, tenim... La resta, ja et dic, aquí ara estem venent poquíssima quantitat de peix, però dintre d'una normalitat total, més aviat per sota del normal, perquè com que no hi ha les barques d'arrossegament, clar, a la llotja venen menys compradors i sempre resta competència.
Clar. Josep, quina seria la previsió per la resta de la setmana?
Bé, igual, continuem amb força seitó, de moment, i bon temps, per tant... lo mateix que la setmana passada, podríem dir, continuarà reinant el seitó i la resta d'espècies amb poca quantitat, però també a la sípia, a la sardina, algun llenguado, algun lluç, però amb poca quantitat.
Doncs que continuï així. Josep Egea, venedor de la confraria de pescadors de Vilanova, moltíssimes gràcies. Seguim parlant.
A vosaltres. Bona tarda.
A reveure.
A reveure, molt bona tarda. Doncs ja ho sabeu, aneu a buscar sèpia, que sembla que està bona. I és el bon moment. Ens ho ha portat avui en el convidat, en l'Ivan Fernández, amb aquesta bona iniciativa. M'ha vingut de gust avui. Ara passarem per la peixateria quan acabem el programa.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Històries de mar.
I avui a les Històries de mar volem conèixer el canal de navegació Carles III. Judit, què ens pots explicar d'aquest canal de navegació?
Jo no res, però Toni Cartes, que és historiador de la Ràpita i ara el tenim a l'altre costat del fil telefònic, ell sí que ens ho explicarà bé, què és el que va passar amb el canal de navegació que va fer construir Carles III. Bona tarda, Toni.
Hola, bona tarda.
Perquè, primer, què és aquest canal i per què es va construir, Toni? Fem-nos en 500 i situem a la gent.
Sí, mira, estem a la segona meitat del segle XVIII, sota el regnat de Carles III, i durant aquesta època és l'època de la il·lustració. I dins de tot el pensament il·lustrat se'n donen compte, el govern de l'Espanya del moment, sobretot, no sé, el comte de Florida Blanca, Jovellanos, el mateix rei, que cal dinamitzar el que és l'economia del país. I llavors, per dinamitzar aquesta economia, emprenen diverses accions, una de les quals és millorar tot el sistema de comunicacions, sobretot les terrestres, però també reforçar el sistema de ports, el sistema de navegació. Llavors, dins de tot això que emprenen, un dels punts que volen reforçar és el comerç de la zona de l'Ebre i de l'Aragó. I per aquest motiu construeixen un canal que el que fa és unir el riu Ebre en la badia dels Alfacs, que és un dels ports naturals més grans de tot el Mediterrani.
Val. És a dir, que el canal anava de la badia dels Alfacs fins
al riu Ebre, a l'alçada d'Amposta. Llavors, aquest canal el que fa és evitar el problema que tenien els vaixells per tal de poder entrar i sortir per el que era la desembocadura natural del riu, ja que és un lloc on sempre se formen unes barres de sorra que canvien molt ràpid de lloc i que poden canviar molt ràpid també la profunditat d'aigua que hi ha i creava molts de problemes a la navegació. I en la idea d'este canal intenten evitar este escull natural.
La idea del canal, que finalment es va construir, suposo que havia de ser una obra brutal per l'època.
És un canal que fa aproximadament 10 quilòmetres, i tot i no ser una de les obres d'enginyeria més grans de l'Espanya del moment ni de l'Europa del moment, sí que a nivell territorial té la seva importància i per l'economia de tot el que és el llevant peninsular i sobretot de l'Aragó, sí que es veia com una construcció molt, molt necessària.
Quants d'anys se va estar construint aquest canal?
Pel que sabem, van estar aproximadament 10 anys per poder construir aquesta infraestructura. És una infraestructura, per l'època en la que estem parlant, és una velocitat de construcció bastant ràpida. Penseu que era tot a mà, no hi havia, com qui diu, maquinària. Si hi havia maquinària, també era accionada o bé a força d'animals o a força d'homes. Per tant, se pot considerar que es va construir de manera bastant, bastant ràpida.
I amb quants de treballadors se va fer? Si sap, més o menys?
No ho sabem exacte. Per desgràcia, no es conserva tota la documentació de quan se va fer este projecte. Coneixem una part que sí que s'ha conservat i ens ha arribat fins a nosaltres, però en falta molta més. Tot així, pels documents, se parla de diversos centenars de treballadors sense acabar de concretar un número.
Clar. Escolta'm, per tant, això es va fer a mà o amb mules, no? És a dir, a pic i pala, vaja, pràcticament, o amb...
Sí. O força de sang, anar obrint tot el traçat del canal, que són això, són aproximadament 10 quilòmetres, coneixent el riu des de Amposta fins aquí a la badia dels Alfacs. Sabem que es van arribar a fer també les proves de navegació, que les proves van sortir bé, però no queda clar que el canal acabés entrant en funcionament pel que s'havia projectat, no? Per poder moure aquestes mercaderies amunt i avall.
Per què?
Perquè sembla que va haure, tot i que les proves de navegació van anar bé, però una part tenim que sembla que va haver un petit problema al moment de fer els càlculs de la pendent que havia de tindre el canal, i el van fer massa pla, de tal manera que tant els sediments que portava el riu com els que portava la desembocadura del canal, el mateix onatge, van fer que a poc a poc s'anés colmatant, no? que anés perdent profunditat perquè s'anava acumulant fang i sorra dins d'ell. Llavors això va impedir el seu normal funcionament.
Val. Escolta'm, això era una obra d'enginyeria increïble. Jo vull pensar increïble també per l'època. No era habitual fer obres d'aquestes característiques i, sobretot, tu dius, home, és un canal petit. Home, 10 quilòmetres, tenint en compte les circumstàncies del moment, escolta'm, havia de ser un tros de canal, és a dir, havia de ser allò una obra magna.
Sí, sí, o sigui, per l'Espanya del moment és una obra que té la seva importància, sobretot també per la gent de l'Aragó, que el que volien era, ells eren grans productors de cereal i necessitaven també una via ràpida perquè aquest cereal pogués arribar al mercat. Llavors, la via de comunicació natural per ells era el riu Ebre, i a través d'este riu Ebre poder arribar al mar i des del mar poder repartir aquest cereal per tot el Llevant peninsular i també per les Balears, utilitzant els vaixells. Ja que la distribució, si ho havien de fer per terra, els camins pues, tampoc eren com els que tenim ara, ni molt menys, tot i que també l'Espanya del moment fa una inversió molt gran en millora de camins. També les quantitats que es podien moure eren molt més petites, molt més cares i en molt més perill, també pel tema de bueno, l'assistència que sempre hi ha hagut, no? De bandolers a la vora del camí i de possibles accidents. I per ells era, bueno, ho veiem com la gran necessitat i una gran solució als problemes que ells tenien.
I, Toni, a part de cereals, se transportaven altres productes? O se van arribar a transportar altres mercaderies, com per exemple material de guerra?
Material de guerra no ho sabem, però sí que o sigui, el que havia de sortir eren cereals i al mateix temps també havia de servir per a que productes arribats d'altres punts del Mediterrani, inclús d'Amèrica, no? Per la mateixa època, el que és el port dels Alfacs s'habilita pel comerç en Amèrica.
Sí.
Tot el que arribava des del mar i havia d'entrar cap a l'interior de la península, ho pogués fer utilitzant este canal i seguint després la navegació pel mateix riu Ebre. Quins productes podem estar pensant? Pues, per exemple, terrissa, també sabem que es comerciava molt des de l'interior cap al mar, que arribés d'ultramar, tenim alguns teixits, tenim també documentada l'arribada de vaixells carregats de moneda, que s'havia després partir o anar a pagar despeses de l'Estat, però este sí que tenim documentada l'arribada d'alguns vaixells al port dels Alfacs carregats de moneda.
Sí.
Llana, també se'n traia molta, llana del Maestrat, sortia sobretot pel port de Vinaròs, però també sortia alguna cosa per aquí pel port dels Alfacs. Barrella, també, la sal, el comerç de la sal, que també era molt important. Aquí el canal potser no feia tanta falta, com a mínim de sortida, però sí també per poder remuntar aquesta sal cap a l'interior.
Escolta'm, hi ha qüestions que em generen neguit. Primer, qui ho paga, això? Perquè és evident que el pes és clar. Primer, el pes específic del comerç aragonès havia de ser molt important si aconsegueix que el rei dongui permís per poder fer aquesta obra. Qui la paga? Se sap?
Se paga des de l'Estat, o sigui, són les arques de l'Estat qui financen esta obra.
Val.
O sigui, el comte de Florida Blanca, això surt una mica, transportant una mica els temps actuals, seguirà com un concurs d'obra pública, on sí. Se presenten diverses empreses i s'adjudica en aquella que proposa lo millor, la millor obra, no? lo millor acabat, a un preu més raonable, vale. O més econòmic.
Bueno, com ara, no? Qui ho fa més barat ho s'emporta l'obra, per entendre.
Exacte, sí, sí, que ofereix més garanties i ho fa a millor preu és qui es queda l'obra. Se va construir doncs, de la mateixa manera.
Pagant el rei o pagant el govern.
Pagant l'Estat, sí,
pagant
sí.
L'Estat, en aquest cas. I escolta'm, el tema del comerç de Saragossa i tal, de tota aquesta gent, al final,
va acabar compensant? És a dir, ara deies que material de guerra no, però sí que has anomenat moltes altres tipus de material que es va utilitzar, pel qual es va utilitzar aquest canal. Compensava l'esforç?
Compensa per això, perquè permet moure quantitats més grans de material en menys costos.
Val.
I un altre... El mateix, poder carregar 15, 20, 30 tonellades dalt d'un vaixell, sí, que haver de moure aquestes mateixes 20 o 30 tonellades en carros per terra. Els costos se multiplicaven molt, els temps també canviaven molt, uh-huh, i sempre hi havia lo perill de que una part de la mercaderia no arribés.
I després, m'imagino que el canal molt ample no era, és a dir, és un canal que permetés la navegació, però tampoc no estem parlant ni de llarg de l'amplada que pogués tenir el riu Ebre, per entendre'ns.
No, ni molt menys, ni molt menys.
Com anaven els barcos? Perquè estem parlant que els vaixells no tenien motor aquella època. Per tant, com...
No, estem parlant de vaixells a vela.
Clar, com s'ho feien?
Amb bueno,
la vela?
Sí, el que es feia era com un sistema mix, no? Fins a la badia dels Alfacs arribaven els grans vaixells, els grans velers, estos que tots han vist, no? Alguna pel·lícula, pues, podem veure una mica, este tipus de vaixell pirata o catissar, per entendre'ns, vaixells de velers molt grans, arribaven fins al port dels Alfacs i llavors aquestes mercaderies se traspassaven a embarcacions més petites, ja els llaguts típics de navegar pel riu Ebre, que eren els que podien remuntar el canal i seguir remuntant la corrent del riu Ebre. Va. Una vegada al riu, o bé, si tenien vent, podien aprofitar el vent i continuar a vela, estos llaguts, o si no, el que feien era, hi havia una sèrie d'homes i també acostumaven a portar una mula o una somera o algun animal així de tir, que el que feien era desembarcar-lo al costat del riu i existia un petit camí a la vora del riu i estos homes, i en l'ajuda de l'animal, en l'ajuda de cordes, el que feien era, a força de braços i de cames, anar estirant el vaixell carregat riu amunt contracorrent.
Mare de Déu!
Sí, una feina que dura, no, lo següent.
Jurin! És a dir, que una mica com es fa el transport avui en dia, no? Que arriba un gran camión en una zona de distribució i a partir d'aquí, amb petites furgonetes, es fa arribar tot arreu. Doncs el mateix, però al mar i a l'any 1800 i pico, per entendre'ns.
Exacte, el mateix, sí. I a l'any 1700 i pico...
O 1700, perdó, sí.
Els aragonesos, després, en aquesta idea van continuar, o sigui, és una quimera que tenen els aragonesos per arribar al Mediterrani, que ve de segle, i tot i que este canal dura... Si va funcionar, molts pocs anys. Després ho tornen a intentar. A mitjans del segle XIX se construeix el segon canal de navegació, que té la mateixa idea. I este sí que va funcionar només uns 20 anys. I després és el que va permetre la introducció ja massiva del cultiu de l'arròs al Delta de l'Ebre.
Ah, sí? És a dir, gràcies a aquest canal... Ah, vale, clar, el canal de navegació fa entrar aigua i a partir d'aquí crea aquests aiguamolls, val.
Sí, la canació, com que veuen que per la navegació no acaba de funcionar, sobretot en el segon canal, que es construeix a la dècada de 1850, este és un projecte que arriba una mica tard, que està una mica ja desfasat, no? És l'època en què comença a funcionar el ferrocarril.
Val.
I ells encara estan en la idea de construir un canal de navegació. La navegació, tot i que permet moure quantitats molt grans de material, és més lent al costat del ferrocarril.
Clar.
També és més inestable a nivell d'horari. Per tant, és un projecte que naix tard i l'única manera que té l'empresa mig privada, mig pública, que l'havia construït de recuperar la inversió és reconvertir un canal que havia estat pensat per navegar, reconvertir-lo en un canal de regadiu.
Ah, molt bé. Llavors lloga, diguéssim, el pas d'aquesta aigua pels agricultors.
Exacte, sí. Va obrir tota una sèrie de canals secundaris i a poc a poc se va introduint el cultiu de l'arròs dins del Delta de l'Ebre. Primer a la meitat dreta i uns anys més tard a la meitat esquerra.
Destacable l'obsessió aragonesa per arribar a la Mediterrània, eh? És a dir, fins al punt de fer en dues ocasions obres hidràuliques importantíssimes.
Sí, és clar. Per ells és la sortida natural per poder moure els excedents de cereal que genera el seu territori que no poden comercialitzar en garanties i a la velocitat que ells necessiten, perquè si no, clar, se'ls va acumulant també una mica, no? Cereal de les collites allà, l'han de vendre més barat, en ells era una necessitat molt imperiosa.
Ara, no deixa de ser curiós, vaig fer lectura, vaig a manipular, eh? Ja et podies, vaig a manipular, eh? Ja no deixa de ser curiós que el canal de navegació sigui perquè els aragonesos arribin al mar i no perquè els del mar portin el peix a l'Aragó. Saps el que vull dir?
Sí, clar, els aragonesos estaven més acostumbrats i sobretot en aquesta època ara ho veiem molt normal el que és pescar al mar, però penseu que durant la... com te diré jo? Sobretot durant la baixa mitjana i tota l'època moderna, el problema de la pirateria, la gent no s'atrevien a pescar al mar.
Clar.
Llavors estaven molt acostumbrats a menjar peix de riu. O sigui, este problema no el tenien.
Ja. No, jo anava més per la banda de que si l'arriben a demanar els catalans, em sembla que han de que s'hagués construït el canal de navegació. No, és per aquesta banda. Ja dic que estava manipulant, eh? Ho he avisat, això. D'això no en queda res, eh? Bueno, el canal de regadiu i poca cosa més, ja està, no? Ja no queda res més.
Sí, mos queda lo canal, sí, i algun dels planos que es van projectar en el seu moment per construir-lo. I és un canal que no està clar del tot, però sembla que el que utilitza este segon canal de navegació que es construeix al segle XIX com a séquia de desguàs, no?, de les aigües que s'obren al canal,
sí,
seria el canal de Carles III i mos hauria arribat fins a nosaltres, això, convertit en una séquia auxiliar de l'actual canal principal de reg.
Doncs, escolta, hem volgut recuperar aquest canal de Carles III, curiositats moltíssimes i ara ganes de poder-ho veure sobre el terreny. Per tant, una nova idea més per apropar-vos a les Terres de l'Ebre. Toni, moltíssimes gràcies, historiador.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins la propera.
Igualment.
A reveure. Sempre aprenent molt. Gràcies, Judit. Seguim. Fins després.
Fins després.
A reveure.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Divendres, dissabte i diumenge, L'Escala, Vila del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert, Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a L'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24. L'Escala, Vila del Llibre.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 14:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Fem ja embranzida per començar la darrera mitja hora del programa. Acabem, com sempre, a les 7 en punt de la tarda i sabeu que els dimecres aquesta darrera mitja hora la dediquem a la gastronomia, sempre buscant productes, receptes, restauradors, propostes que siguin diferents i que ens convidin, per què no, a aprendre i a gaudir de la genial gastronomia que hi ha al nostre país. I avui volem parlar d'una iniciativa que ens arriba des de l'Empordà i de la qual en té totes les dades la Cristina Cantal. Cristina, de què parlem avui?
Doncs mira, que en el marc de l'Escala Vila del Llibre, que es portarà a terme des del 22 i fins al 24 de febrer, l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala organitza aquest divendres un sopar basat en alguns dels plats creats per Jean León i que apareixen precisament a la novel·la La força d'un destí, de Martí Gironell. En parlem amb el mateix escriptor i periodista.
Martí Gironell, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Escolta'm, apassionat per la història de Jean León, Ángel Ceferino, no? Que és espectacular, és brutal.
Sí, és un home que, vaja, jo el dia que me van presentar el seu periple personal i vital, justament al voltant d'una bona taula ben parada i amb els seus vins, vaig pensar, qui és aquest home? Jo desconeixia que darrere d'aquesta marca, darrere d'aquest vi, Jean León, hi havia un home que es deia Ángel.
A veure, sembla que tenim problemes, eh? Tenim problemes amb els telèfons. Sí, efectivament, tenim problemes amb els telèfons i se'ns acaba de tallar la comunicació amb en Martí Gironell, que ens estava explicant la història de l'Ángel Ceferino. Aviam si podem, d'alguna manera, recuperar aquesta comunicació. Estàs per aquí, Cristina?
Sí, sí, estem aquí.
Mentretant, escolta, mentre intentem recuperar aquesta trucada, explica'm una mica la iniciativa, no tant del llibre i tal, sinó la iniciativa de la qual ens parlaves.
Doncs mira, estem parlant d'un sopar literari a l'hotel gastronòmic, al Molí de l'Escala, doncs, com dèiem, en aquest marc de l'Escala Vila del Llibre, que us haig de dir que tenim a tot el municipi revolucionat per això. Bé, han decidit fusionar el que és la literatura i també doncs, la gastronomia, pues, fent aquest sopar amb uns plats que tenen presència en aquest llibre que estàvem parlant de Martí Gironell, La força d'un destí, que hem de dir que ha estat un dels llibres més venuts en el passat Sant Jordi, el del 2018, i que realment doncs, poder deleitar-se a través de la gastronomia dels plats que contenen aquest llibre, doncs és la proposta, aquesta fusió que han intentat fer i que faran, bé, no l'intenten, la faran aquest proper divendres 22 d'octubre. 22 d'octubre, jo me'n vaig, 22 de febrer, 22 de febrer, aquí a l'Escala. I a part ho amenitzaran amb música.
Ah, molt bé. Sí, no és a dir, que no sí, només sí. Tindrem l'oportunitat de menjar bé, sinó que a sobre tindrem l'oportunitat d'escoltar bona música. De fet,
exacte.
No és la primera iniciativa que en aquest sentit es fa, relacionada amb la gastronomia i la literatura, però crec que per la magnitud del personatge, és a dir, per les curiositats d'aquest personatge increïble que es deia Ángel Ceferino Carrión Madrazo, un home que neix a Santander l'any 1928 i que després d'incendiar-se la casa familiar allà a Santander se'n ve a Barcelona l'any 41 El pare i el germà moren quan el vaixell en el que viatja és torpedinat per error a la Segona Guerra Mundial, i aquest senyor, l'Àngel Ceferino, amb només 19 anys, es troba sol i es trasllada a París i després a Nova York. Arriba a Hollywood, imagineu-vos, el Hollywood de l'any 50, el Hollywood de l'any 1950, a partir d'aquí es fa nord-americà, entra a combatre a la Guerra de Corea, i quan torna es posa a treballar al restaurant de Frank Sinatra i Joe DiMaggio. Flipant, Imagineu-vos quina història.
Quina història, quina
És brutal. Història. Allà coneix a gent com, per exemple, James Dean. I junts creen aquest restaurant al qual fèiem referència amb en Martí Gironell, l'Escala de Beverly Hills, tot això l'any 1956. És a dir, amb 6 anys, lluita a la Guerra de Corea, torna, treballa amb en Frank Sinatra, coneix a James Dean, creen aquest restaurant, i el 56, juntament amb en James Dean, obre aquest l'Escala de Beverly Hills. Es converteix, evidentment, en el centre del món de trobada, del món del cinema, i després de la mort de James Dean, doncs ell va a poc a poc tirant-lo endavant. Va servir el darrer sopar a casa de Marilyn Monroe la nit abans que morís. És a dir, aquest tio té una història impressionant. Parlàvem amb en Martí Gironell, parlem amb en Jordi Jaques ara, si et sembla. Cristina, Jordi Jaques, molt bona tarda. Jordi, estàs per aquí? Jordi Jaques, que no em sent. Tenim...
Sentim el soroll de fons,
sí,
però ell crec que
menys,
no ens sent, eh?
Menys mal que no ens està maleint els ossos, perquè si no se sentiria. Escolta'm, de fet, deixa'm acabar una mica la història, perquè mentre entrevistava en Gironell m'estava jo flipant amb la història d'aquest home. No satisfet amb el restaurant, llavors a partir d'aquí viatja a Europa i busca uns terrenys, i a l'any 64... compra 150 hectàrees a l'Alt Penedès, a Torrelavit, i crea el segell Jean León, que és el segell de vi que tothom coneix. El 73 surten les primeres ampolles, amb una collita del 69, i 3 anys més tard obteneix la denominació d'origen Penedès. L'any 81 es fan famosos perquè els seus vins van ser els escollits per Ronald Reagan per ser la festa de la seva investidura, i finalment, malalt de càncer, ven el celler a Miguel Torres amb la condició que l'enòleg Jaume Rovira seguís al capdavant i es va dedicar a viatjar pel món amb el seu vaixell, l'Escala Amare. Aquesta és la història brutal, interessantíssima, d'Àngel Ceferino Carrión Madrazo, el creador, el que d'alguna manera funda aquest segell, aquesta segell de vi, aquesta marca de vi que es diu Jean León, i que d'alguna manera neix auspiciada per Frank Sinatra, Joe DiMaggio i James Dean. No sé si... No gaire. Anava a dir... Ha estat bé, això. No sé si podrem recuperar aquestes connexions. En tot cas, ara ho intentem. Cristina, queda't aquí, no marxis. Mentrestant anem avançant amb alguns continguts que ens arriben...
Tenim en Jordi.
Sí?
Tenim... En Martí, perdona.
Ara. Doncs fem...
Està passant aquí.
Doncs fem una cosa. Si tens en Martí Gironell, endavant.
Martí, em sents?
Hola, jo ho sento perfecte.
Ara sí. Ara sí, perdona que hem tingut uns problemes tècnics, però ara ja ho tenim solucionat. Bé, en Josep Maria ens acaba de fer un repàs, doncs, de la vida que conté, doncs, la força d'un destí. I m'agradaria saber d'on va sorgir aquesta idea de fusionar el que és literatura i gastronomia.
Precisament per això, veure que aquest home va marcar tendència en la seva època muntant un restaurant que va ser tota una referència per després la resta de restaurants seguir la seva estela, veure que, a més, aquí tinc bons amics que són cuiners, com ara en Jordi Jaques, que s'apunta a un bombardeio, diguéssim, i, a més, hi havia la possibilitat de lligar-ho, fer el joc de paraules del Molí de l'Escala, amb l'Escala, que era el nom del restaurant que ell tenia a Hollywood, que hi havia també aquesta coincidència amb la Vila del Llibre que arrencava aquest cap de setmana de febrer, i li vaig proposar, i vaig pensar, mira, escolta'm, jo trobo que seria genial poder fer aquest maridatge literari, gastronòmic, i fer-lo, a més, després arrodonint-ho, com ja ho havia fet alguna altra vegada, amb la música d'en Pep Poblet, que el que genera en el comensal és encara una capacitat més directa de viatjar en aquesta època i arribar això, al Hollywood dels anys 60, que és on pretenem portar els que vinguin divendres al sopar a través, doncs, no només d'aquests plats que tastaran, sinó també, com deia, dels vins de Jean León, d'alguns dels fragments que llegiré jo de la novel·la i sobretot de la música que ens portarà, jo crec, encara a viatjar més en el cor del Hollywood, el caurat d'aquella època, no?
Per tant, tot encaixava, eh? Vull dir, va ser tota així fusió, sí. Aquelles coses que, com qui diuen, es creen soles, però que realment serà una gran experiència.
Ho demanava a crit, sí. Jo crec que sí, aquesta és la idea. Ja et dic, ho havíem fet altres vegades, però sense la presència de la cuina, perquè havíem fet, doncs, tastets literaris i acompanyats de vi, acompanyats de música, però ara, diguéssim, que hem tancat el cercle i l'experiència serà multisensorial, diguéssim, no?, a través de la literatura, de la música, del bon menjar i del bon vi, per tant, de la nostra bona gastronomia, a través del fil conductor d'un personatge que va existir, que va ser un avançat a la seva època, que va tenir un peu a una banda i a l'altra de l'Atlàntic, no?, malgrat que les seves arrels són càntabres, ell era original de Santander, però tenia tota la família a Barcelona, que és on s'hi van traslladar quan ell tenia 12 anys, no? I llavors d'aquí que hi hagi la connexió amb el Penedès i que pugui, doncs, tornar quan ja, diguéssim, el règim franquista s'ha oblidat d'ell, perquè ell era un pròfic de la justícia franquista, i torna cap aquí, i per qüestions de l'atzar, doncs, fa que un germà seu, que té una finca al Penedès, doncs, l'aculli per fer aquest vi que ell tenia tantes ganes de fer, que és aquest vi que tastarem aquest divendres, i que hi ha moltes persones que ja coneixen, però d'altres que no, que han desconegut precisament arran de la novel·la, no?
I qui li donarà el toc gastronòmic i culinari, com bé deies, és en Jordi Jaques, que és el propietari i el xef de l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala. Bona tarda, Jordi.
Hola, molt bones.
Hem fet aquí una mica de recorregut per la història, però realment la gastronomia és una terra de gastronomia, aquí al Mediterrani ja sabeu que ens encanta, i ens agradaria saber, doncs, què oferireu des del Molí de l'Escala aquest divendres en aquest sopar literari que portareu a terme dins del mar de la Vila del Llibre de l'Escala.
Doncs bé, més enllà d'intentar portar la gent a dins del llibre, vale? Aquí és allà on tant amb en Martí com amb en Pep Poblet és una mica la idea d'entrar dins d'un llibre a través de la gastronomia, a través de crear un entorn que ho recordi, doncs el que hem fet bàsicament ha sigut recuperar aquests plats més històrics o que més significatius del restaurant Escala, no? Des dels canelons Liz Taylor fins al fettuccini Marley Monroe, són tots de plats que es parlen dins del llibre, fins a aquesta granadina de filet d'estil Paul Newman, doncs, bueno, buscant una mica acostar la gent a través de la gastronomia interpretada d'alguna manera per mi, bueno, buscant aquesta similitud o aquesta idea que tenien aquests plats que en aquell moment eren molt significatius del restaurant Escala. Per altra banda, també hem ficat alguna culleradeta al voltant, doncs, d'una mica el que ens ha expressat el llibre, de vivències d'ell durant tot el periple de la història de Ceferino, i aquí hi hem ficat algun ingredient més que d'alguna manera ens recorda en aquestes vivències que ell passava. Tot això, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, maridat i acompanyat i banyat amb vins de Jean León.
Jo ara veig...
La idea una miqueta és intentar portar la gent en aquell moment, això Martí en aquí té feina, explicant-ho bé, Pep Poblet té feina musicant-ho bé, però intentant-lo portar en aquell moment, intentar, doncs, crear molt de debat entre la gent que hi hagi a les taules, més que debat, no? Vull dir, una conversa d'alguna manera donant en valor totes aquestes coses que li passen al personatge i que, i que viu i que com identifica una persona, bueno, no, amb aquest amb aquesta idea d'aquest títol, no, de la força d'un destí, no, del lluitar per un objectiu i per marcar-te el teu propi destí, no, d'alguna manera, doncs, crear una mica aquest debat, fer que a partir d'un restaurant, a partir d'un espai, a partir d'una gastronomia, sí, com podem entrar dins un llibre i com podem viure aquesta història.
Digues, Martí.
No, dic que jo penso que com que tots plegats estem fets de somnis i d'il·lusions, i aquest llibre va precisament d'això, explica les il·lusions, els somnis, els projectes que tenia una persona, com qualsevol de nosaltres, l'únic que va fer és creure-s'ho, treballar, tancar i posar-se al servei d'aquestes idees que ell tenia. Llavors, això també, evidentment, sorgirà en aquest sopar, tant a través de la idea que hi ha posat en Jordi en aquests plats, com de la música que interpretarà en Pep, com dels fragments que llegirem que van relacionant doncs, en aquests plats, com la música, com l'època, això que deia, no? Perquè tot plegat cristal·litzi en aquest moment, que és portar les persones que vinguin aquest divendres cap a aquell moment i reviure'l. I al capdavall, doncs això, no? Intentar inocular-los aquest germen de dir, escolta'm, no hi ha edat perquè els somnis es puguin complir, només depèn de tu que te'ls creguis i els tiris endavant i que deixis de fer-te trampes al solitari. Jo crec que a través de la música, a través de la literatura i a través de la gastronomia són tres grans vehicles per agafar a tot el personal i emportar-nos a la viure d'això, una experiència que pot ser inoblidable.
Sona magnífic, jo em quedo amb aquestes darreres paraules que ens has dit, Martí. Hi ha lloc encara? Perquè, clar, aquí estem fent dentetes a l'audiència. Es pot reservar? Avui és l'últim dia. Avui és l'últim dia, no, Jordi?
Sí, bueno, sí, encara es pot reservar.
Sí?
Sempre fiquem aquesta data límit, amb un mínim de 48 hores, però sempre tenim aquest marge. Estem en un número molt maco, però també és veritat que al Molí tenim una capacitat molt àmplia d'absorbir gent. Per tant, tothom que truqui encara hi és a temps de fer la seva reserva. M'agradaria afegir-hi un apunt, aprofitant també que és la Vila del Llibre, aprofitant que tota aquesta història passa i és molt maca, perquè els que ens dediquem a la restauració, quan ens van explicar fa molts anys aquelles primeres bodegues que visitaves i t'explicaven la història de Jean León,
sí,
doncs, hosti, és molt guapo que en Martí n'hagi fet una novel·la i que jo tingui la sort de ser amic d'en Martí i que jo ara pugui cuinar per aquí. L'apunt és que jo crec que és molt interessant aquesta història, perquè jo crec que obre un nou món, no? És com donar-li gastronomia a la literatura. I espero que tots els llibres que escrigui en Martí a partir d'ara hi hagi una part de gastronomia i una part de música, fins i tot, si va falta, i fins i tot altres ingredients, perquè els hi puguem posar i en puguem fer sopars i puguem explicar i acostar la literatura des d'una altra perspectiva, no? I aprofitar, doncs, per exemple, que l'Escala és la Vila del Llibre i de tot això doncs en fas un contingut molt ben parit.
Perfecte, ha sigut un plaer, gràcies per aquesta proposta. Ja ho sabeu, truqueu al Molí de l'Escala si us ha interessat, aquí ens heu fet la boca aigua. Martí, Jordi, gràcies. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs sí que se'ns ha posat, sí que ens ha fet la boca aigua. Gràcies, Cristina, fins després.
Fins després.
A reveure. I d'aquesta proposta gastronòmica a una altra ben diferent que ens apropa en Daniel Rodríguez des de Tarragona. Daniel, molt bona tarda.
Bona tarda, i també farem la boca aigua.
Sí, home, i tant.
A Tarragona, que febrer, que d'aquest cap de setmana i alguns dies més, estan somrient a la crisi. Bé, crisi, no sé si en queda encara alguna cosa tan queda, és veritat, però és una iniciativa que va néixer fa 9 anys i que han mantingut 9 restaurants, precisament també, de la part alta de Tarragona. Justament ens hem endinsat pels seus carrers per conversar sobre aquesta proposta amb el restaurant Arcs, un dels restaurants participants, i amb el seu xef, en Carles Llobet. Carles, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja que fa 9 anys vau començar, suposo que han marcat en això, amb la crisi, però és una iniciativa que, una mica amb tot el tema econòmic, que entenc que també heu notat als restaurants que s'ha recuperat, heu decidit mantenir. Per què el somriu a la crisi, doncs?
És allò de, si algo funciona, no en meneallo, no? Va ser una cosa molt senzilla. Fa ja quasi 10 anys vam reunir uns quants restauradors d'aquí dalt, de la part alta, i febrer era d'aquells mesos que ploraves pels racons, que escombraves el que ja estava net i traies la pols el que ja no la tenia. I vam decidir inventar-nos alguna fórmula, alguna història, per generar moviment al febrer. I vam agafar aquella fórmula que en un sistema capitalista com el que estem està més que inventada, que és baixar el marge de benefici per augmentar el volum de venda. El Corte Inglés fa molts anys que ho fa. Ni més ni menys. I a partir de la segona canya, quan estàvem xerrant, algú va dir, cony, farem les rebajes del Corte Inglés. Vam dir, home, no siguis animal. I així és com va anar. Vam decidir baixar un punt o un parell de punts al preu de venda de tots els restaurants per generar que el febrer fora un moment en el qual la gent entre que pagava les visses dels Nadals, entre que, bueno, el febrer és fred i és una mica fotut sortir. Doncs donar-los un al·licient, doncs, perquè vinguessin a veure'ns, ni més ni menys.
A més, amb uns preus que a més són estandarditzats. És a dir, no és que cada restaurant tria entre un marge de preu, sinó que els preus són o 22 euros o 32 euros. En aquest sentit, els restaurants que normalment tenen menús, doncs, una trentena d'euros en fan pagar 22, i en el cas dels que en fan pagar normalment 50, o que surt a 50 euros al cobert, doncs en surt per 32. Clar, això és una rebaixa important en el preu.
És important en el preu. És que, a veure, fer les coses de mitja no serveix per res. O t'hi poses o no t'hi poses, no? I llavors vam decidir fer aquesta rebaixa important de preu per això, per generar un volum. Per generar un volum. I al final, per generar destí. És molt divertit que durant el febrer passin quasi, no sé, 8.000, 10.000 persones que pugen a la part alta, que probablement no els haguessin vist ni en pintura durant el febrer, perquè entre les calçotades, el que deia abans, i que fa fresca i que, bueno, tira menys, no? Sortir quan no fa una temperatura xula. Doncs ens vam inventar aquesta història i realment, si és el 9è any que ho fem, és que ens funciona, no n'hi ha un altre, no hi ha dubte.
Jo deia la qüestió del preu, perquè aquí pensarà, bueno, em baixen el preu, també baixaran els plats o baixaran el producte que ofereixen, no pas la qualitat, això evidentment sabem que no, però no és així. Tu, just al contrari, oferiu el mateix que oferiríeu la resta de l'any a un preu molt més ajustat.
Aquesta és la clau, és que si no, és com si, et torno a posar un exemple, tu te'n vas a comprar una roba, te la poden rebaixar, veus que és de fa 3 temporades, no hi tornes en aquella tenda. Exactament igual. Si fem una acció o una activitat per guanyar clients, per engrandir la nostra base de clientela, per fer feliç a la gent, per moure, el que no pots fer és que la gent surti emprenyada, al revés, ha de sortir contenta i donant-se en compte que realment estem fent un esforç molt gran, nosaltres i una sèrie de cellers també, doncs per rebaixar preus i perquè la gent se'n vagi d'aquí dels nostres restaurants contenta i amb ganes de tornar.
Ara que em dius això dels cellers, justament, Carles, hi ha una peça important que és com s'amariden aquests àpats. Teniu una carta de vins a tots els restaurants en comú i si la gent agafa una d'aquestes ampolles de vi, vosaltres regaleu una d'igual perquè se la emporti cap a casa. És a dir, que a part d'ajustar els preus, també doncs, teniu aquesta iniciativa amb cellers del territori perquè els vins de casa nostra doncs, també es descobreixin, tant als restaurants com després es puguin consumir a casa.
Sí, sí, exactament. Al final, els preus són sense beguda. Per què? Perquè cada qui llavors decideix si es gasta més o es gasta menys. Què vam fer nosaltres? Proposar-los una sèrie de bodegues. I el típic, si nosaltres al febrer estàvem parats el que ens ven cebes i el que ens ven vi. Estàvem tots parats. Als cellers els hi va agradar la idea i ens van proposar ells a nosaltres, escolta'm, i si nosaltres us regalem una miqueta de vi i d'aquesta manera minimitzeu aquesta pèrdua de marge de benefici? Bueno, ens va semblar bé la idea, però vam dir no, el vi no ens el regalis a nosaltres, regala-li al client. Per cada caixa que nosaltres comprem, ells ens regalen una caixa. Per cada ampolla que tu et veus als restaurants, n'aprens una sota el braç. I és molt important que la prenguis sota el braç cap a casa, per una cosa molt senzilla, perquè què és el gran què dels cellers? Tu, al final, acabes sent el prescriptor d'un producte, d'un celler, dintre de casa teva, perquè li donaràs a provar a qui sigui. El celler fa un màrqueting directe que, sent un país productor de vi, encara és sorprenent el poc vi que tenim els nosaltres a les cases. S'anem a sopar a casa d'un amic i passem per la bodega a comprar un vi, quan l'hauríem de tindre nosaltres i escollir quin portem. El creixement no passa per aquí, partint de vi a les cases.
Per tant, d'alguna manera, el que fem venint i participant d'aquesta iniciativa també és aprendre de vins. És a dir, vosaltres no teniu qualsevol vi, no teniu qualsevol celler, ens oferiu un vi perquè ens acompanyi al dinar, però només, o al sopar, perdó, però només ens el podem endur cap a casa, amb la qual cosa, a poc, també ens anem enriquint una miqueta la nostra cultura vitivinícola.
Sí, aquesta és la idea. La idea és fer territori, és fer destí, crear destí, no només en petita mesura dintre el casc antic de Tarragona, crear destí gastronòmic, crear destí enològic a tot el territori, que al final jo crec que és la mare dels ous, això. Tothom, quan decideix anar de viatge, no mires només què vas a veure, sinó on menjaràs i quin tipus de cuina, o què guisa, no?, els llocs on anem. I al final és molt divertit que la gent conegui les DOs més properes a Tarragona. Sí. Tenim la gran sort de tindre només en el nostre petit territori 5 DOs íntegrament, però és que podem vinificar de 8 o 9 maneres diferents. Aquí podem vinificar Conca Barberà, Terra Alta, Priorat, Tarragona, Montsant, podem vinificar Conca Barberà, podem vinificar Deo Cava, podem vinificar Deo Penedès, Deo Catalunya i en una petita zona Deo Costers del Segre. Vull dir, imagina't si no tenim vi per oferir a les comarques de Tarragona.
Escolta, la rebuda ha estat molt bona. Jo tinc per aquí dades que diuen que fins a 6.000 participants. 6.000 participants, això són molts àpats, molta gent.
Jo crec que es quedarà curt, això.
Sí?
Clar, català t'ho dic. Sí, no, jo no sóc especialment d'aquelles persones que fa volar coloms sense cap tipus de sentit. Jo crec que tranquil·lament rondarem els 8.000 si no estarem una mica més amunt. I per una raó molt senzilla, perquè és el 9è any que ho fem, hi ha gent que ja ho espera, tenim molta clientela fidelitzada que ve al febrer, a part de vindre tot l'any, i que cada cop ens arrossega més gent. Una de les coses més boniques és que dintre de cada restaurant tens la propaganda, la informació dels demés restaurants, es genera, doncs, escolta'm, demà o passat demà o la setmana que ve anirem a provar aquest d'aquí o anirem a provar aquell d'allà. A tota la informació que tenim dins dels restaurants també hi ha una petita nota de cata de tots els vins. Mm-hmm. No sé, al final és crear unes sinergies entre nosaltres, és crear que la gent disfruti, s'ho passi bé amb la gastronomia, amb l'enologia, és que no n'hi ha una altra.
Doncs escolta'm, serà qüestió d'entrar en aquesta plana web arpatgn.com, que és Arpa Tarragona, eh? arpatgn.com, no? I a partir d'aquí teniu tota la informació. Vaja, fins i tot les jornades de productes 100% Tarragona, el sopar sota els focs, el somriu a la Crisó 2018, és a dir, altres activitats que també d'alguna manera us vehiculen als restaurants de la part alta de la part alta de Tarragona. Convidem a la gent a qui participi. Aviam si superem, no els 8.000, aviam si arribem als 10.000. Tu creus que tenim capacitat? Les sales?
Seria bonic.
Els menjadors
seria
poden?
Bonic, seria bonic. Els menjadors poden, perquè nosaltres tenim força per això i per més. I perquè, a més, són molts dies, és tot un mes. Eh? Vull dir, tenim molts dies, tenim moltes jornades, i el que estem aconseguint també és molt bonic. És que molta gent... surti un dimarts, surti un dimecres, surti un dijous. A mi em fa enveja sant altres llocs del país, sí, en el qual surts un dimarts i veus gent fent un pinxo i fent una copa de vi.
Madrid, ja ho pots dir. Madrid, ja ho pots
dir. Jo estic més pel País Basc, a Madrid no hi vaig gaire. No sé...
Escolta'm...
No em tira, què vols que et digui?
Que ets acomiadar, va. Us convido a tots a apropar-vos-hi, durant tot aquest mes de febrer. Carles, moltíssimes gràcies.
Una abraçada i gràcies.
A tu, gràcies, Daniel, fins demà.
Jo em quedo aquí, tastant aquest somriu a la crisi.
El Far, el programa marí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Divendres, dissabte i diumenge, l'Escala, Vila del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert, Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a l'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24. L'Escala del Llibre.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.